molt bona veu. Tens molt bona veu, et diuen, i es diu així com una floreta, com una benedicció, quan en realitat no és res que puguem escollir. A les nostres convidades d'avui els hi han dit segur moltes vegades que tenen una veu magnífica. Però aquesta veu tan maca, quines coses, es veu que no serveix per tot. Per exemple, no serveix per retransmetre partits de futbol quan juguen els homes. Es veu que aquestes periodistes això encara no ho poden fer.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
A veure, nosaltres no ens queixem tampoc, però he de dir que fa dos dies que no fem programa pel futbol. Però com són gent bona, sense acritud, sense acritud, avui, que és dimecres i tornem a l'antena de Catalunya Ràdio, volem parlar de futbol. Us agrada? No us agrada? Us fa por? Jo ja ho entenc. I és que tenim una excusa molt bona. Durant dècades, ja sabeu, la veu del futbol radiofònic ha estat majoritàriament masculina. Encara tenim al cap totes aquelles músiques, aquelles veus, aquells gols amb veu de senyor. La presència de dones en les retransmissions de futbol, especialment el masculí, continua sent minoritari i tot un repte. Hi ha avenços, ja ho sabem, però falta que més emissores i televisions incorporin dones com a narradores principals d'una manera habitual. La pregunta que ens fem aquí les dones i els dies, ves tu perquè ens la fem, és per què el futbol no el poden explicar les dones i sobretot el futbol masculí, perquè amb el futbol femení no tenim tants problemes. Avui volem parlar amb periodistes que encara són excepció perquè narren, comenten i analitzen el futbol a la ràdio, però gairebé sempre el femení. Però molt ben acompanyades estem, eh? Sònia Gelmà, com estàs?
Hola, bona nit.
Escolta,
contenta
avui...
de ser aquí. Hem allargat hores, avui.
Vols dir de no marxar.
Exacte.
És que no vols marxar de la cadira. Sònia Gelmà, editora i presentadora del programa Tot Costa i de la TDG, la transmissió de la Gelmà, que entre tu i jo, això de la transmissió de la Gelmà ho vas fer expressament, no? Perquè ja n'hi havia prou d'estar en un programa on el nom el tingués un altre.
Doncs t'haig de dir que jo tenia molts problemes perquè es digués la TDG i...
Sí,
sí,
i et va animar el Jordi.
No m'agradava, però em van convèncer entre el Campos i el Borda que si la transmissió del Barça masculí era la TDT, això havia de ser la TDG. I doncs vaig haver d'assumir que és el que tocava, però sí, sí.
Però ara vas contenta, no? Ara ho portes amb dignitat?
Sí,
t'agrada que surti
el teu
nom?
Sí, perquè saps què passa? Que és una etiqueta, la TDG. Ja no hi penso que jo és la transmissió de la Gelmà. I aleshores és una transmissió molt coral, on hi som tot de gent, un gran equip per narrar tots els... per explicar tots els partits del Barça femení, ens ho passem molt bé, i ja et dic, és una
etiqueta. I te n'oblides. És una etiqueta, però està bé, perquè, escolta'm, fa temps, jo crec que li haurien dit TDP o TDA... o TDZ, com tal de no dir el nom d'una dona. Estem així. I també ens acompanya en Gemma Mallorca, narradora del futbol femení al 3CAT. Com estàs?
Hola, bona nit, molt bé.
Mireu, aquesta veu ja es comença a sonar. Està tot el dia mirant l'Aitana Bonmatí com fa gols.
Sí, cridant molt.
I cridant. I Irati Vidal, narradora de la Lliga Femenina de Futbol. També, en aquest cas, a la plataforma de Zone i els partits de la Champions femenina a Disney Plus.
Què tal? Bona nit. Molt ben acompanyada, la veritat. Que...
M'encanta perquè la sento i ja sembla que hàgim de fer un gol en aquest programa. Escolteu, quin va ser aquest primer partit que vau narrar, comentar, informar? Us en recordeu? M'imagino que el teniu com allò mític.
Jo, per exemple, mai m'havia imaginat que narraria un partit. No era una afició que tenia, narrar, ni comentar, ni res. Com a molt em veia en un futur a peu de camp o alguna cosa així, que al final és la figura femenina.
Eh?
Sí, el futbol l'he practicat sempre, he jugat fins l'any passat, he estat jugant a futbol, l'he seguit molt, però no em veia comentant partits, no m'ho havia imaginat mai, fins que jo estava a BTV i m'arriba l'oportunitat a través del meu cap d'esports, que em diu, escolta, vull que provis, vull que narris aquest partit, has jugat a futbol tota la vida, el llenguatge el tens, prova-ho. Va ser en un partit de primera federació que jugava a l'Europa femení contra el Deportivo La Coruña, i era un partit que jo narrava sola, clar, 90 minuts, amb un micròfon a la mà i poca cosa més. M'ho vaig passar pipa.
Tu vas passar pipa.
I quan va acabar vaig dir, això m'agrada. Compte que potser m'agrada més del compte.
Ai. Perill, perquè aquí va començar una mica l'aventura. Però clar, tu has dit una cosa molt important. Jo no m'imaginava. Per imaginar-se és que ho has d'haver sentit alguna vegada. I clar, el record que teniu totes, i aquí sou gent que sou bastant joves en general, no era aquest el record, havia estat sempre els homes, no?
És que a mi em va passar una cosa semblant a la Gemma. Vull dir, jo, la meva mare sempre em diu que amb 10 anys ja deia que volia ser periodista esportiva, però jo m'imaginava a peu de camp, perquè jo veia les transmissions a la tele, escoltava la ràdio, tenia una ràdio del meu avi on escoltava les transmissions del Barça, i me'n recordo escoltar molt a la Sònia, i jo m'imaginava a peu de camp o fent entrevistes o donant pas a coses, perquè era el paper de la dona. No hi havia dones opinant, no hi havia dones narrant, ni tan sols analitzant el que passava, aquesta segona veu. Llavors, a mi em va passar una miqueta com la Sònia. Quan em va arribar l'oportunitat, no m'imaginava. Jo havia començat a narrar resums a Gol Televisió, que eren resums de 5 minuts, de 12, i m'agradava, però quan em va arribar l'oportunitat va ser un Màlaga al Corcón, recordo d'una jornada unificada de la Liga, 1-2-3 encara es deia, de la segona divisió espanyola, i jo ho recordo amb molts nervis, però també amb molta emoció. Ja quan va començar el partit, recordo que ho vaig fer amb el Marc Mayola, que també és d'aquesta casa, em vaig sentir com molt acompanyada, potser el primer gol amb una miqueta de vergonya, però després vaig sortir en plan, jo vull fer més això.
Que important això del primer gol, no? Perquè m'imagino que quan el crides, perquè més, clar, les dones sempre ens han dit, no crideu. Sempre hi ha les bromes i una mica els comentaris van per aquí, són unes lloques, criden. Uh-huh. Això ho he sentit tantes vegades i és una manera, jo crec, en la que no ens referim als homes. Uh-huh. Sònia Germà.
A mi no em miris a l'hora de narrar,
no,
perquè...
Tu has fet altres coses.
Jo he narrat, crec, puntualment un parell de partits a la meva carrera i afortunadament ningú no se'n recorda, jo tampoc. Vull recordar-ho. No totes hem nascut per narrar i no és el meu fort. Jo crec que, i valoro molt que en siguin capaces, perquè crec que cal una agilitat mental que jo, és que no l'he tinguda mai i no en sóc capaç.
Però Sònia, tu, que però, portes sí que, tant de temps parlant de futbol, m'imagino que et va fer certa il·lusió quan vas començar a sentir altres veus, i quan dic altres
molta il·lusió.
Vull dir les de les dones.
Sí, clar, molta il·lusió, perquè és el que comentaves, que jo quan era petita, qui sentia narrar era el Puyal, i com el Puyal, doncs tants i tants altres homes, en català, en castellà, en les idiomes que volguessis, però una dona narrant, no, el meu referent segurament era Pilar Calvo, que era la que feia peu de camp, aleshores, en els partits del Puyal. Aleshores, a més, en el meu cas, que jo t'agraeixo que abans has dit que érem tots molt joves, sóc una mica menys jove que la Gemma, que l'he gafi, però no cal
recordar-ho, perquè això és ràdio, ningú veu la cara, i tothom...
Però sí que és veritat que ja fa molts anys que m'hi dedico, i per tant, com que no ho havia vist tampoc narrar, era en la meva aspiració, ni m'ho plantejava jo, ni s'ho plantejava ningú. Els meus companys de la meva generació, doncs amb la meva trajectòria, segurament hauran narrat, fins i tot els que no s'hi dediquen, 50, 100, 200 partits. I en el meu cas, ja et dic, dos puntuals, perquè no hi havia més remei, i va ser, m'hi poso, però jo no m'hi sento còmode en aquest paper. Sí que m'ha tocat fer molts altres papers dins del que són les narracions del futbol, que és el de peu de camp, i ara em toca dirigir la TDG. Però ja et dic, com que no existia, tampoc m'ho vaig plantejar mai, i jo crec que ara no se'm dona bé, però si hagués començat amb 18, potser seria passable, no ho sé. En tot cas, una de les coses que comentàveu és el tema de la veu, que sembla que tiri enrere, i és una cosa que jo crec que és una qüestió de costum.
És social,
que quan
l'oient s'hi
acostuma...
És un prejudici.
Sí. És veritat que tant l'Ireti com la Gemma tenen veus més aviat greus.
Sí, ho comentàvem abans.
I això ajuda, evidentment.
Ajuda per què? A veure.
Home, perquè amb una veu més aguda, quan crides... és una mica més molest. En canvi, una veu greu t'acostes al que està acostumat l'oient. No?
És que al final és un tema de costum.
El que està acostumat l'oient és a l'home. I per tant,
clar, en veus dient, més greus.
Clar, estàs dient que hem de parlar però... com si fóssim un home per
parlar,
no molestar.
No, és una qüestió de la teva tonalitat de veu.
Sí, però jo crec que també és un costum que tu creixes escoltant el futbol d'una manera i de sobte te'l canvien. A mi em va passar, jo vaig créixer escoltant en futbol en català, però quan vaig començar a dedicar-me a això va ser tot en castellà, i a mi aquell primer xoc em va costar, i puc entendre que sigui una miqueta això. Sempre he escoltat un home i ara escolten una veu mm-hmm. completament diferent, perquè som mm-hmm. diferents i perquè no tenim la veu igual i per
I
això...
No l'hem de tenir, tampoc.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí. Estava pensant jo, però ara hi parlarem més d'aquest tema, perquè has parlat de la por o la vergonya a cantar el gol. Ara que parlem amb aquestes tres dones fantàstiques, Sònia Gelmà, Gemma Mallorca, Irati Vidal, narradores, cadascuna a la seva manera. No, Gelmà, ja ho sé que em diràs jo.
Jo l'explico.
No, tu l'expliques. Narrar és una altra cosa, si voleu, però jo crec que també hi ha tot aquest punt d'improvisació. I parlàvem d'aquesta por i aquesta recança o vergonya, fins i tot, a cantar el primer gol. Com aquesta veu que tenim és tan important i com sempre ens han dit que les veus més fosques o més greus tenen més credibilitat. Però clar, per això i per parlar i endinsar-nos més amb el tema, ens està escoltant Cori Casanova, que és foniatra, és una metgessa foniatra, professora de logopèdia i durant 10 anys es va dedicar al cant de manera professional i és una dona que la majoria de cantants d'aquest país han passat per les seves mans. Cori Casanova, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs bé, aquí escoltant-vos.
Doncs escolta'm, et volíem trucar perquè sabem que ets una dona molt important en aquest sector i em semblava que era molt, molt important parlar d'això. Si encara hi ha aquesta idea, si ve gent a consulta i et diu jo és que tinc una veu una mica amb una mica de xiulet o una mica massa aguda i no estic donant la credibilitat que m'agradaria. Això et passa?
Jo us he de dir que això ho he vist més en altres sectors professionals. Potser perquè encara hi ha poques dones que es dediquin a aquest món de l'esport. Ho he vist més amb dones advocatesses, per exemple, que han de donar una sensació d'autoritat. Però sí que és veritat que hi ha determinades professions que estan associades a un color vocal i a un ús vocal determinat que sempre és masculí. És el context social que ho ha marcat així, no?
Clar, diríem que sobretot tu tens pacients que són a vegades cantants, que es dediquen al teatre, és el teu gruix més important, però tu, per exemple, Cori, com a foniatra, què els diries als que critiquen la veu de, per exemple, les narradores de futbol perquè asseguren que no tenen prou força o que tenen una veu massa aguda o cridanera? Aquest tipus de crítiques què et semblen a tu?
A mi em semblen absolutament culturals, vull dir, és un patró que s'ha establert així durant molt de temps. I que hi ha una estètica de narrar un partit de futbol que, a més, és diferent en diferents països. És a dir, com es narra un partit de futbol aquí o com es fa a Alemanya no és el mateix. I ho fan homes, també, no? És a dir, que són contextos estètics i que no tenen per què ser així. Són absolutament variables i poden modificar-se, clar que sí. El que jo no aconsellaria és que una dona fes veure que té veu d'home. Perquè així sí que es pot fer mal. No? Així sí que es pot fer
aquí,
mal.
Aquí ha sortit la metgessa. Perquè a mi m'agradaria saber per què encara socialment s'associa aquesta veu greu amb autoritat i credibilitat, especialment en àmbits com el futbol, però ara em parlaves de les advocades. M'imagino que hi ha molts llocs on es considera una tara, fins i tot, tenir una veu a lo Verónica Forqué, per si ara recordem una veu d'aquestes mítiques, que és una mica aguda.
Sí, perquè sembla que l'autoritat vol un so greu, vol un so reposat, i que el so agut s'identifica sempre amb dones cridaneres i els estereotips socials diuen dona que crida, dona histèrica, no? Aleshores, els estereotips es fan servir en qualsevol àmbit de la cultura. I es fan servir en el futbol, i es fan servir en les escoles, i es fan servir en el teatre. Moltes vegades en el mateix teatre se li demana a la dona una veu greu que no té, que el seu instrument no és així a vegades, no? N'hi ha que sí. També hem de dir que hi ha dones amb veus més greus seves i dones amb veus més agudes. Per tant, no hi ha la veu de la dona, sinó les veus de les dones, no?
Evidentment, ara elles ens parlaven una mica de por, podríem dir, fins i tot vergonya, per cantar aquell primer gol, perquè com que ja tot aquest prejudici del que comentaves ara, de se n'enriuran de mi perquè diran que tinc la veu massa aguda, o perquè això que dèiem, no hi ha una memòria de sentir dones retransmetent esports, i això com pot jugar en la nostra veu? Perquè jo crec que el no creure'ns-ho, aquest síndrome de la impostora, o diguem-li com vulguem, en moments determinats ens pot fer fallar la veu. Tu ho has vist, això, m'imagino.
Sí, perquè és que, a més, la veu i les emocions van terriblement unides, no? Aleshores, amb una dona que en el moment de fer un crit d'afirmació, un crit d'alegria, un crit de convenciment estigui dubtant sobre la qualitat de la seva comunicació, fàcilment doncs apretarà més la laringe, pot ser que fins i tot faci un gall, encara hi afegirà més problemes, no? Per tant, potser el més important és, amb la pròpia veu, treballar una forma de comunicar aquesta emoció del partit de futbol de manera sana i convincent. Es poden fer moltes coses, és a dir, es pot aprendre a utilitzar la veu d'una manera més sana i convincent, sense patir-hi.
Per altra banda, els partits de futbol són curts. Dóna'ns algun consell, perquè tenim aquí tres dones que s'hi dediquen i potser prenen alguna cosa. Si volen més consulta, que se'n vagin a...
Que l'hem de visitar, clarament.
Que se'n vagin a veure la Cori Casanova, però d'entrada...
O un logopeda especialitzat. Exacte. En això. Sí. Però tu pots parlar amb una veu que sigui la teva, però que soni una mica més greu, si ho vols fer, perquè jo penso que això també és trair la nostra identitat. Però si ho vols fer, pots fer uns exercicis per baixar la laringe, i amb la laringe més baixa la veu sembla més greu. Això s'aprèn i s'aprèn fàcil. Però jo també animaria molt a reivindicar la veu de les dones com a veus que poden comunicar el que sigui i on sigui, sense disfressar-se de veus masculines, no?
I, de fet,
i anar
sí.
creant una tradició amb això.
Absolutament. I si fem memòria una mica del que hem sentit a la ràdio, no totes les grans veus famoses que han retransmès futbol històricament eren... particularment
eren
greus.
Eren veus agudes. Ai, greus, no, sí, no, no. No.
Vull dir que...
Jo penso que el gran Puyol no tenia una veu greu, eh? Era una veu força aguda quan ell radiava. I això a ningú li feia nosa, perquè al final la comunicació no és només les característiques de la veu, són moltes més coses. És el que dius, és com ho dius. No és només l'alçada i el gruix de la veu, no? Són moltes més coses.
Algun consell per això que donaries? Diries que primer hem de fer classes d'autoestima abans de narrar un partit? Diries que l'autoestima o sentir-se còmode pot ajudar molt a que aquesta veu es projecti i no tingui por a cridar?
Jo crec que l'autoestima ha de venir del convenciment que són excel·lents professionals com les que tens aquí. I a partir d'aquí la veu anirà al darrere, no? La veu som nosaltres. Per tant, si hi ha algun petit problema, es pot veure com es pot treballar amb una mica més de calma i tranquil·litat. Una altra cosa important és hidratar molt durant un partit. Un partit al final... són tres quarts i tres quarts amb una pausa entremig. Per tant, una bona hidratació ajudarà a que tot això funcioni. El convenciment de que el que esteu fent està bé i que val la pena farà que la veu funcioni sola també. I si hi ha un problema, sempre hi ha els logopedes especialitzats que poden col·laborar.
Jo estic ara potser preguntant una animalada molt grossa, però a mi aquells crits a vegades dels gols, o sigui, aquestes narracions dels senyors quan fan gol, em semblen una mica testosteròniques. Tu creus que la testosterona aquí juga algun paper amb aquest tema de la
Mira,
veu, aquella
que...
cosa que surt des de no em feu dia d'on?
És que saps què passa? Que em demanes una cosa a una persona que normalment quan hi ha un partit de futbol apreta a córrer. Aquesta sóc jo.
Sí.
Aleshores,
però no tens cap record?
Molt...
No et ve aquell record?
Sí. Tinc el record de casa meva que totes les tardes de diumenge havia tots els partits de futbol. I allò em semblava terrible, aquells crits. Ja. Em semblava terrible. És a dir, és possible que hi hagi una part de la societat que estigui esperant una altra manera de radiar el futbol, eh? Jo conec gent que es posa al futbol i se'l posa mut. Sense que ningú digui res.
Home, això seria la fi de la nostra professió,
sí,
eh?
Sí,
no,
clar,
no es miris per aquí.
A mi em sembla avorrit, eh? Jo...
Però... Potser també obren les possibilitats a formes diverses de narrar.
M'està interessant molt això. A mi m'agrada aquesta idea de potser hem d'obrir un...
La manera com es canten els gols, en el fons, és la manera de transmetre al màxim l'emoció que en aquell moment es viu a l'estadi, no? Entenc que... a vegades, probablement, la línia fina aquella entre el to alt i cridar, no? Que és el que acaba sent, i ja ho deus saber, el domini de la veu. Però, vaja, a mi m'agrada, com es narren aquí a la casa, o a la TDG o a la TDT, com es narren els gols, crec que és una de les gràcies del futbol.
Jo crec que és un tema també cultural, perquè si anem, per exemple, a Anglaterra, la forma de narrar que tenen a Anglaterra és totalment diferent a la que tenim aquí.
Molt més pausada, no?
Molt més pausada, deixen molt més espai per narrar un gol, gol i prou. És a dir, hi ha punts diferents, jo crec que va molt lligat amb la cultura.
Clar, que cultura...
Sí, però a mi m'ha passat de l'1 l'última Eurocopa recordo viure-la estant a Suècia i vaig haver de pagar la tele perquè no parlaven gaire bé i ficar una ràdio d'aquí perquè dic és que no puc veure un partit així, m'estic avorrint.
Sí, sí, sí.
O sigui que... Però fixa't que també fan de mestres d'una manera diferent a Suècia i a Anglaterra. Per dir-te una altra professió, que a l'aula criden. I en altres països no. És a dir, que nosaltres també radiem partits amb els nostres patrons culturals.
Absolutament. Doncs aquí es veu que ens agrada la testosterona, l'escalfor i aquesta mena de ràbia interna o d'emoció que sentim als partits. Cori Casanova, de moment, tu pel que has sentit ara, creus que hem d'anar a visitar-te o què?
No, de cap de les maneres.
D'acord. No, és que a mi em preocupa.
Què va? Que disfruteu i que feu disfrutar la gent. Que d'això es tracta.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
I si hi ha un problema,
gràcies.
Ja hi som.
Merci. Doncs Cori Casanova, foniatra, professora de logopèdia i durant 10 anys s'ha dedicat també al cant de manera professional. Per molts anys i per molta veu. Gràcies. Ja ho veieu, hem fet una mica de classe amb la Cori Casanova. Suposo que cadascuna de vosaltres té els seus trucs. Com us vau treure, doncs, aquesta por, aquesta inquietud o aquest sentiment, no sé, de síndrome de la impostora o de, com dèiem, de que com que era un lloc on habitualment no hi havien estat les dones, que teníeu dret a estar-hi i a ser-hi?
Bueno, jo crec que a mi em va durar poc. Va ser aquell primer gol que a mi em va donar la sensació que va arribar com molt ràpid al partit, que jo encara m'estava situant i amb els nervis d'estic narrant un partit de futbol, però que ja el segon el vaig disfrutar moltíssim i mai he tingut aquesta por del que em diran, perquè sé que xarxes socials al final no és la realitat, no és el que veiem al carrer.
Però això vol dir que xarxes socials rebeu de tant en tant?
Sempre, sí, però és que és igual. És que
si fos advocada segurament també em passaria.
Però no creieu que és com l'esport rei, encara l'esport dels homes,
sí,
que en general
ho
porten
descomptat.
Malament que hi entreu allà, o què?
Sí, sobretot jo diria que no només narrant quan dones opinions, vull dir clar. Que jo puc dir que no m'agrada com jugar al Barça, ho dic jo i són tots insults, t'envien a la cuina i ho diu un company i no passa res.
A la cuina, encara estem
sí,
aquí.
Sí, encara estem aquí.
Quanta gent, a la cuina? Si haguéssiu d'anar-hi totes les que us envien a la cuina, estaria plena.
A mi per sort no m'han enviat encara mai a la cuina.
On t'han enviat a tu?
Arribaria a la cuina no sabria cuinar, vull dir que tindrien un problema, però sí que és veritat que jo crec que el que més ens podem trobar, sobretot les narradores, és que no els acaba de convèncer el to de veu, que és el que hem anat comentant, perquè al final estan acostumats a la veu masculina, que és més greu, i ja està, perquè és l'única, jo crec que és l'única diferència, que és més greu, perquè l'emoció és la mateixa i el futbol, per sort, també l'entenem, de la mateixa manera.
I també és un mirall, no? És de l'igual a l'igual, si la majoria de públic encara continua sent masculí en el món del futbol, sobretot el futbol masculí, també és un fet de veure's un mirall, potser.
Sí, és cert que en el femení hi ha una altra sensibilitat, però que l'autèntica revolució també arribarà quan, efectivament, a la Gemma Mallorca o a la Llati Vidal, que estan narrant femení, algú els hi doni l'oportunitat de narrar masculí. Ho deies tu al principi. Aquest és, jo crec, el següent pas que ha de ser, perquè s'ha generat com aquesta sensació de dir, val, d'acord, doncs què toca? Narrar femení? Doncs va, anem a buscar una narradora. Però ningú està pensant, no, el producte és el mateix, en masculí o femení, el que es tracta és de narrar futbol, si està preparada per fer-ho en el femení, ho pot fer en el masculí o a l'inrevés. Però jo crec que aquest és el pas que falta.
Jo crec que el creixement del futbol ens ha ajudat molt, que ens ha obert moltes portes, aquest creixement que parlàvem abans de referents, ens ha obert aquesta porta per començar per aquí i perquè els mitjans, o almenys els que decideixen, es treguin l'estigma de que realment sí ho podem fer. Jo he tingut l'oportunitat de narrar una Eurocopa masculina, també la Champions del Girona, va ser a la ràdio, no va ser en una tele oficial. Jo crec que aquest és el següent pas, però clar, sempre has de començar per aquí, vull dir, perquè a mi em dona la impressió que moltes vegades veuen el futbol femení com algo de segona, no? I bueno, ja la tenim aquí, ja tenim una dona que està narrant, perquè hem de buscar dos.
Clar, però això és que no hi ha tampoc gaire homes narrant futbol femení, que això és l'altre.
Sí,
és a dir...
Sí,
jo crec que es trenca un sostre de vidre, perquè es trenca un sostre de vidre en el moment que entrem narradores a narrar futbol, sigui masculí o femení, però que el sostre de vidre és irreal perquè és un producte nou, és un producte que també els mateixos homes continuen al peu del canó amb el masculí. És a dir, continues en una roda de premsa del Barça i de l'Espanyol i de qualsevol equip català, el Girona mateix també, i quan tu vas a una roda de premsa d'un equip masculí, els periodistes majoritàriament són homes.
Mm-hmm. Clar, és un entorn sempre molt masculinitzat.
En el futbol femení passa al revés. És a dir, tu entres a una roda de premsa de futbol femení i trobaràs majoritàriament dones.
Clar. Llavors, hi ha, com dèieu, aquest sostre de vidre que no s'acaba de trencar, però a part, jo crec que en moments determinats us deveu també compartir en quota. És a dir, com tenim una noia i ja no fa falta que en portem més.
És això, hi ha un punt de maquillatge en tot plegat per part de les empreses de dir, d'acord, ens demanen que tinguem més sensibilitat cap a la dona, doncs què farem? Mira, com que tenim la transmissió aquella del femení, allà hi situem totes les dones juntes i ja ningú no ens pot dir res. I, en canvi, en el masculí el deixem tal com està. Jo crec que això és el que s'ha d'intentar trencar i que a poc es va fent. I aquí, per exemple, a Catalunya Ràdio també apostem per això. En aquest sentit, a la TDG hi ha paritat, hi ha 3 i 3, perquè del que es tracta és que no es converteixi en... No, el femení només els interessa a les dones, no. Jo crec que tenim públic masculí que li agrada el futbol femení, per tant... I també professionals que ho poden tractar amb la mateixa manera, i del que es tractaria és això, que sigui pràcticament indiferent, perquè si no és com una manera de tenir content un sector de la redacció, no? I que, d'alguna manera, el producte premium, que encara és el que tothom segueix, aquell continuï vedat per les narradores, per exemple.
Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
El millor que t'ha passat des del 2019, no us esteu despistant, no esteu sentint el Tot Costa 3 hores, sinó que esteu sentint Les dones i els dies. Per això he demanat aquí Ferran Badia que em posés una veu. Dic que s'entra la Gelma i diuen què ha passat aquí. Però clar, jo sentint parlar de tot el que comentàvem ara, de retransmetre, etcètera, clar, ho estem dient aquí, ho estem dient al programa de Les dones i els dies. Però això a les redaccions es parla? Vosaltres esteu començant a dir-li al vostre cap o a qui sigui, de dir, escolta, per què no em crides a mi per retransmetre el partit dels homes a TV3?
Clar, és que...
Aquesta conversa s'està tenint o no?
A TV3 és veritat que es narra poc masculí, entre cometes, de primers equips catalans, perquè els drets són els que són, no són Movistar ni Dazón, que són els que tenen tots els drets. Llavors, quan hi ha petites oportunitats, a dia d'avui ho continuen fent homes. Cosa que tampoc em sembla negativa, és a dir, jo estic molt contenta amb el meu espai i a dia d'avui continuaria i prefereixo narrar futbol femení que masculí, a dia d'avui.
Però home, no em digues que un dia no et faria gràcia.
Clar que em faria gràcia, però per trencar una mica també aquest sostre de vidre que comentem, però a dia d'avui jo no puc ser més feliç d'estar on estic.
Sí. Ara no volem que et quedi sense feina després d'haver vingut a Les dones i els dies. Però jo m'imagino si és una conversa que s'està començant a tenir o encara estem lluñíssim de poder veure-ho, això. De poder veure dones...
Jo ara mateix estic en una posició en la que soc freelance i és diferent perquè vaig amb diferents mitjans. Però he estat 8 anys en una redacció i jo m'he hagut de barallar i demanar més de 10 cops segurament narrar. Vull dir, a mi m'ha passat de demanar a narrar que no em digués que em diguessin sí, bueno, ja mirarem, tal, no sé què, i després veure com als 5 minuts li estan demanant al meu company és que necessito narradors i no sé com omplir això. I clar, tu en aquell moment et sents... I jo que t'ho acabo de demanar, què passa? A mi em dona la impressió que molts cops també és social, saps? Que el que ha de decidir no ho fa a propòsit perquè tu siguis dona. Que el que ha de decidir, de sobte, necessita algun narrador i inconscientment pensa en un home, no pensa en una dona.
Inconscientment, o potser també té por de la pressió social que pot tenir si decideix que ho faci una dona.
Jo sempre he volgut pensar que no era a propòsit i que no hi havia maldat en aquesta decisió, sinó que jo ara he d'omplir i necessito algú que narri partit ràpidament perquè he d'omplir això.
Però tu li havies demanat feia una estona. Per què tu no?
Ja, doncs no ho sé.
Preguntes incòmodes.
Jo en el cas de Catalunya Ràdio, et diré que com que jo sóc la primera que s'esborra, no diré ara que no m'han ofert l'oportunitat, perquè quan se m'ha sondejat jo no m'hi veig, però segurament ja et dic, perquè com que no ho vaig fer a temps, no crec que ho pugui assumir. En canvi, sí que em veig més en el rol que tinc actualment a la TDG. De les noies de Catalunya Ràdio que fan futbol, et diria que tampoc és que la narració ens entusiasmi, ni a la Laia Tudel. Potser la Ruth Vilà, que ara mateix al Digital de Catalunya Ràdio està narrant el PSG Chelsea, ella sí que és la que està més a prop i se li van donant oportunitats, però tampoc li hauríem de preguntar a ella, no sé si és la il·lusió de la seva vida fer narracions, pot ser, que en això és que com a tot arreu, hi ha periodistes que ens agrada més explicar o presentar o cobrir una notícia que potser
narrar. Clar, això ja són decisions pròpies, però sí que és cert que hauríem de poder tenir les mateixes igualtats i les mateixes oportunitats.
Però, i ja per tancar, com que has preguntat
sí,
Catalunya Ràdio...
Aquesta conversa s'ha tingut esports d'aquest ràdio?
No, la TDG, per exemple, primer va multar per la Danae Boronat, que després per motius professionals ho va haver de deixar, però la primera narradora de la TDG va ser una dona, i és cert que ara l'últim canvi, que va ser aquest estiu passat, vam optar pel Ramon Salmurri, que és molt bon narrador, i com que a més hi creiem en això, en que no ha de ser privat per les dones el femení, sinó que també el poden narrar ells, doncs ara s'hi ha posat el Salmurri, i ja et dic que el següent pas de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio és trobar quan hi hagi un forat. No farem fora els nostres narradors, que són molt bons, però
un dia,
un
Madrid-Barça, per què no ho pot fer aquí la nostra amiga?
Però el que és interessant...
No, la Gemma Mallorca.
No, el que és interessant és el que comenta la Sònia, sí. Que al final la figura de narradora... No hi ha tantes narradores dones. Uh-huh. Sí, de fet, són les joves les que pugem.
Sí, però jo també m'he preguntat si no n'hi ha o no se li està donant oportunitats. Exacte. Perquè jo estic convençuda que hi ha... segurament són molt poques perquè no hem tingut aquest referent, perquè hi ha molta gent que ni tan sols s'imagina.
És que vosaltres esteu creant els referents ara.
Perquè, però jo estic convençuda que hi ha gent a les redaccions que li agradaria fer això, però si tu no tens la primera oportunitat, de sobte no et trucaran per narrar un Barça-Madrid.
O sigui, en general costa que algú vingui a dir, escolta, t'agradaria transmetre aquest partit? Sí. És més aviat una cosa que em fa la sensació, pel que esteu explicant, que heu anat a buscar vosaltres.
Bueno, a mi sí que he de dir que vaig tindre aquesta situació, que va ser més endavant, però que la mateixa empresa va ser la primera que em va donar l'oportunitat d'anar al Màlaga, al Corcón, i jo vaig estar agraïda. Evidentment, després vaig voler una miqueta més i em va costar acabar trobant més narracions.
I és el que he dit abans, a mi perquè de sobte m'ofereixen l'oportunitat de narrar, no m'ho havia ni plantejat. Si mai m'haguessin donat l'oportunitat de narrar, segurament a dia d'avui no estaria narrant... Bueno, segur, no estaria narrant partits. Estaria fent qualsevol altra cosa.
T'haguessis fet enrere o què?
No m'hagués fet enrere, però no m'ho hagués plantejat mai. Perquè no m'ho plantejava ni a la universitat ni en cap moment.
Clar, que important també els referents, però em fa la sensació també que he de demostrar el doble en alguns moments de que ho sabeu fer, de que sabeu narrar, perquè pugueu estar allà on sou, o què?
O que sabem de... Jo crec que més de... Evidentment has de demostrar, no?, de si ho fas bé o no, però has de demostrar que l'esport el saps i l'entens. Mm. Que això és amb el que... A la gent li costa molt creure que les dones sabem de futbol. Mm. Jo he jugat tota la vida a futbol. Uau. No, i és així de trist, però els homes...
Sí.
De primeres...
Es dona que per fet que ells sí.
Ells sí, i les dones no.
No l'enteneu, eh?
Ara, o sigui, no m'ha vingut mai. No,
estic parlant de vosaltres perquè jo no, sí que no l'entenc.
No, però és veritat que això sí que ens... O sigui, que la primera pedra que has de demostrar, amb el que has de demostrar més credibilitat, és en que entens el futbol, que entens que és un fora de joc, que saps qui són els jugadors, sí. I que entens com funciona, perquè és el que més costa de creure.
Sí, a mi, jo pensava que això ja no passava, i resulta un cop que la Gemma expliqui que encara passa, sí. Però jo recordo molt com especialment al principi de la meva carrera, que d'alguna manera, per opinar de futbol, em validava que jo el jugava.
Uh-huh.
I,
a mi em passa, això, també.
I ningú es pregunta si els meus companys masculins jugaven a futbol. Ningú es pregunta si Jordi Costa ha jugat a futbol algun cop a la seva vida. Que sí, però ningú s'ho pregunta, perquè ells són periodistes esportius i, evidentment, que saben de futbol.
Que sí que
però,
és veritat,
en canvi, les dones és... Uh-huh. No, però la Sònia en sap perquè hi ha jugat.
Exacte.
I representa que si no hi ha jugat no en pot saber, però ell sí. Aquesta sí que és una diferència que jo sempre he vist i que pensava que ja no passava, que ara es posava en dubte.
Clar, això ha canviat moltíssim. Ara molts pares van amb les seves filles a jugar a futbol, però quan jo era petita jo crec que em vaig fer feminista el dia que al col·le... vaig voler jugar a futbol
no
i em van dir, tu no.
Bueno, però és que això m'ha passat a mi, soc més jove. Vull dir, jo jugava sempre a futbol a l'hora del pati amb els meus companys i un dia a l'hora del menjador van organitzar un partit amb el col·le del costat i vaig anar a apuntar-me i la monitora em va dir que no, que el futbol era per nois, que si volia em donava uns pompons i que anava a animar. I va protestar tota la classe i, o sigui, és que no soc tan gran i no va haver forma. Em va donar i jo no sabia ballar, vull dir, jo soc arrítmica, vull dir, no sé ballar. I l'única forma per anar a aquell partit, per estar amb els meus amics, va ser anar a ballar. No vaig poder jugar a futbol.
Irati, tens 30 anys, eh?
Sí, sí.
Ho dic perquè ho he anat a buscar, ho he anat a buscar perquè dic que no en té 53, en té 30. I tu en tens 25.
Sí, sí.
O sigui, que estem aquí.
Sí.
I m'esteu explicant una cosa que em sona fa 40 anys. Vull dir que jo, la Sònia i Gelmà podem explicar-ho, però...
Uh-huh. Però és que a mi la validació, és que, la validació que explica la Sònia és la que jo he viscut també moltes vegades, a dir, d'acord, segurament a mi també la primera oportunitat, i des d'aquí evidentment li agraeixo, que em donen per narrar un partit, no haguessin pensat en mi si jo no hagués jugat a futbol mai a la meva vida. Uh-huh. El fet de jugar a futbol et dona credibilitat de, d'acord, l'entens, pots fer-ho.
I diferències de tracte, creieu que n'heu rebut? Amb els vostres companys,
jo,
o potser...
Jo crec que no. Jo he estat 8 anys en una redacció on érem meitat i meitat, hi havia 5 dones a la redacció i no crec que en ningú moment... que és, més enllà de que potser el que explicava abans, no?, que el que generava les narracions, doncs pensés abans en donar l'oportunitat a un home que no havia narrat que a una dona que no havia narrat, aquesta primera oportunitat, però en la resta jo no he sentit que se'm tractés diferent.
Jo amb companys tampoc. En tema de crítiques a xarxes...
El que vulguis.
Comentar, tampoc gaires, per sort.
Però no has anat a la cuina, pensa que aquí dient totes. Sí.
No, però comentaris que sí que et fan, que ets conscient que no te'ls farien si fossis home, això sí.
Sí.
De to de veu, com crida, a un home no li dius això. O d'estar més atents a on està l'errada, no?
Sí.
Estar molt més pendents de que en el moment que facis una errada te la diran al moment. Uh-huh. I després escoltes narracions masculines que fan 3 errades de manera consecutiva i no passa absolutament res, no veus ni una crítica.
Sí, el nostre error pesa més.
Sempre.
Uh-huh. Si és que si hem crescut en una societat masclista i el masclisme és arreu, no hem d'esperar que en un món encara més masculinitzat com és el futbol no hi sigui, no?
No ho esperàvem. If you're with me, women, let me hear you say. I a tot això jo no vull acabar deprimides i tampoc pensant que algú ens vol enviar a la cuina, perquè jo crec que aquestes dones tenen una trajectòria molt llarga.
Som molt afortunades i fem allò que ens agrada.
Sí, i a més jo crec que les coses canviaran, però sí que és obvi que la consolidació i el creixement del Barça femení de futbol ha ajudat a obrir més portes a les periodistes dones. Claríssim.
Sí, és el que parlàvem. Ha estat un producte que ha servit per trencar sostres de vidre en posicions que fins ara eren totalment masculines, però que continua sent un producte apartat i, en aquest cas, pensat, no?, majoritàriament pels mitjans de comunicació perquè ho facin les dones i així no es queixin, potser, no? Això ho estic portant a l'extrem, però dir, d'acord, tens aquest espai, és fantàstic...
Ja ho tens, ja ho tens, ja no cal que fem
també
res.
També tinc la impressió que fins i tot aquell Mundial i tot el que va passar amb Jennifer Hermoso a mi em va donar la impressió de que va haver un clic de hem de tindre dones perquè, pues, no sé, per anar en contra del que ha fet Rubiales hem de tindre dones als mitjans i hem de tindre aquesta presència. I jo que treballo molt amb mitjans doncs de la resta d'Espanya, no només de Catalunya, sí que noto una diferència, que aquí nosaltres opinem i que crec que tant Catalunya Ràdio com TV3 ha fet un esforç per donar aquesta paritat de la que parlava la Sònia i no se'ns fa estrany que a tots els programes d'esports hi hagi dones. Crec que això encara no passa tant a la resta de ràdios i de televisions a nivell estatal.
Recordem que Jennifer Hermoso i jo fa estona que no sé res d'ella.
Està a Mèxic.
Sí, però vull vindre a dir que em van parlar molt que sí. D'alguna manera allò que va passar també no sé quines repercussions hauríem de preguntar-li a ella, li ha dut a la vida.
Segurament no ha estat un procés agradable per ella, això segur, vaja.
Una pregunta última per acabar, la pregunta aquella que incomoda. Us paguen el mateix que ells?
Jo no ho sé.
No ho sabeu.
Jo no ho sé.
Pregunteu.
Jo preguntarem, jo no ho sé.
Pregunteu. Perquè a mi fa la sensació que no.
Jo sóc a la ràdio pública, per tant,
tu
ja saps
que sí. És que la Sònia Gelmà És una reina. Està amb els ous. Sònia Gelmà, la presentadora i directora de la TDG, no fa narracions, però ens fa la vida més maca. Gemma Mallorca, segur que la sentiu doncs, a les narracions del 3CAT, i Irati Vidal, doncs, com dèiem, a DAZN, a Disney, i on la vulguin més. Truqueu-la.
Una miqueta més.
Exacte, per bé. Truqueu-la. Moltes gràcies a totes.
A tu. Adéu. Que vagi bé.
Com ens agrada la Marina Pujadas. No retransmet futbol, però si ho fes, nosaltres l'escoltaríem. Marina Pujadas, com estàs?
Irene
Pujadas, perdó.
Perquè
perdó.
Portes els pantalons de la meva germana.
Exacte, porto uns pantalons de la germana de la Irene Pujadas. I ara m'ha semblat
això és
molt extraordinari dir-li Marina Pujadas.
Uns pantalons preciosos.
Ai, quins nervis.
Bona nit, Montse.
Em diu el Ferran Badí que si vol que tornem a tirar la sintonia, que n'estic com que no toco ni quarts ni hores, no cal, oi?
Tirem milles.
Irene Pujadas, Marina Pujadas, ens agraden totes en aquesta casa, però avui no parlarem de noms perquè ja veig que l'embolicaríem. Parlarem d'una altra cosa, oi, Irene?
Sí, avui us porto tres llibres relativament recents, tres assajos d'escriptores catalanes que conviden a repensar una miqueta el món d'avui, no? Concretament tot el tema del capitalisme de plataforma i tot el que està fent sobre els nostres cossos i sobre les nostres ànimes.
Has dit capitalisme de plataforma?
Sí.
Perdona?
Tema, no? Capitalisme de dades, empreses... El món d'avui. El món d'avui. Ara ho estic explicant fatal, però ara entrarem en les mandangues.
Sí, sí, sí. A veure, aviam. Vols posar una mica de seny avui amb la recomanació de llibres?
Sí, no és un repàs exhaustiu d'assagistes contemporanis, sinó senzillament una tria de tres llibres que sí que trobo que amplien molt la mirada sobre el món d'avui. Primer de tot els llistem. Els llibres són No desitjaràs els béns del proisme, de la Maria Sevilla, La servitud dels protocols, de l'Ingrid Guardiola, i No consentiràs pensaments impurs, de la Cira Venosa. Són tres llibres que tracten problemes del món en què vivim, per exemple, la higienització de la societat, la dificultat que tenim de conviure amb el malestar, el mandat de la puresa i la rectitud, sempre pensar com coses bones, no pensar mai res dolent, la burocratització de la vida, la pèrdua del desig... És a dir, una mica... totes aquestes coses, i són tres llibres que proposen alternatives a aquests mandats, per entendre'ns.
Clar, d'entrada, jo que vaig anar un col·le de monges, veig que no desitjaràs el vent del proisme i no consentiràs pensaments impurs, a mi em porta això els 10 testaments claríssim.
Sí, exacte. Els llibres de la Maria Sevilla i el de la Cira Venosa formen part d'una sèrie de l'editorial Fragmenta, que parteix dels teus manaments per tractar qüestions diverses, i és curiós perquè en aquests dos casos les autores tracten temes molt contemporanis, com són el deliri immaterial del capitalisme, en el cas de la Maria Sevilla, no? La idea etèria que res no s'acaba, que no hi ha límits, i en el cas de la Cira Venosa, la cosa de ser purs pel que fa als pensaments, la higiene mental.
I això, la higiene mental, això ho practica molta gent, perquè jo penso sempre que la gent pensa coses molt entrevessades i molt complicades de vegades.
Jo crec que sí, però també passa, no? Com que, vull dir, que sí que és una cosa com molt catòlica, no?
Això de no tenir pensament impur.
Sí, exacte.
La Rosalia, tu creus que té pensaments impurs?
Home, clar, tothom en té.
No, ho també dic perquè, ara perquè ella està molt amb el tema aquest de la religió. Home, jo pregunto
espero
per això.
Espero que en tingui.
Espero pel seu bé que en tingui algun de pensament impur.
I tant.
Escolta, comencem amb la Maria Sevilla, que és poeta, i em fa molta gràcia que faci un llibre sobre No desitjaràs els béns del proisme, que vindria a ser No envejaràs...
Els versos dels altres. Sí, exacte. És realment, la Maria Sevilla és poeta i aquest jo diria que és el seu primer assaig, però és un assaig realment, a mi em sembla, molt bo. És un llibre que mescla bitcoins, drogues del deep web i la fibra d'or del Narcís Oller, per entendre'ns. I tot plegat per presentar una tesi que és que, en contra de la idea que vivim en un món materialista, la Maria Sevilla argumenta que la societat capitalista en què vivim està completament desvinculada de la matèria, de l'ofici,
físic. Diu que estem vivint en una mena de deliri, d'il·limitació i intangibilitat.
Personificat... A veure, m'ho has d'explicar això perquè no entenc
per exemple,
res. Què vol dir il·limitació i intangibilitat personificada per sectors?
Doncs, per exemple, el sector de les finances, l'espai virtual en general, ella posa com tot aquest exemple dels bitcoins i de substàncies que va comprar pel Deep Web i amb diners que anaven creixent sense que ella fes res, no? Vull dir, com hi ha com tota aquesta mena d'il·lusió de creixement en què no hi ha res que acabi
que
de ser
tocar, no?
Físic de veritat, no? Pujar coses al núvol, l'escroll infinit, il·limitat, que no s'acaba mai. En tot això hi ha com una mena d'il·lusió de il·limitació i de creixement.
Exacte, que les coses no s'acaben mai i que no s'extingirà res perquè sempre hi haurà continguts a internet, diners volàtils, el que faci falta.
Exacte.
I ella què proposa, la Maria Sevilla, com a poeta i dona de seny?
Exacte. Ella el que proposa amb això és un elogi dels límits, de l'autolimitació. Llavors, argumenta...
És allò, només miro 3 stories a l'Instagram.
Per exemple. O sigui, argumenta que davant d'aquesta follia de creixement completament intangible, una cosa que podem fer és tornar als límits, no? És a dir, que al final, en certa manera, a vegades tenir com certes constriccions ens pot donar més llibertat que no pas estar flotant en la immensa mar blava. I llavors, per exemple, és guai perquè posa exemples molt interessants, de veritat. Per exemple, parla molt de la poesia. Clar, ella és poeta, no? Llavors parla de com del fet de tu escriure el que vols, però respectant una mètrica, no? Com aquest punt que hi hagi com una certa constricció que a vegades et dona, paradoxalment, més llibertat de moviments.
Sí, que t'estranyi tot una mica el cinturó a la vida, i si no te l'estrenys tu, podríem
sí,
dir.
Sí, senzillament com de tornar una miqueta com als límits, i també els límits vol dir a lo limitat, a lo finit, a lo mortal, a lo que s'acaba.
Torna a comprar un despertador, no estiguis mirant el mòbil fins a les 3 de la matinada.
Exacte, a lo matèric també, no? També fa com una reivindicació dels cossos cansats, en oposició doncs, a aquesta mena d'idea dels cossos com rectes controlats permanentment, no? Com una mica, doncs això, una reivindicació de lo físic i de lo finit.
Em sembla bé, perquè nosaltres estem una mica acabades, sobretot jo en aquesta hora, que estic a punt. Vaja, que t'he canviat el nom ja 3 vegades, però sí. És la Irene Pujades, escriptora meravellosa, Els Desperfectes. Ara, espera que...
La intrusa.
No, em pensava dir que ara li diré algun llibre que no ha escrit.
Ha estat molt bé, això.
Els assaigs de Montaigne, a tot.
Això, sí, home.
Escolta, Maria Sevilla i aquest llibre fantàstic de l'editorial Fragmenta, que és No desitjaràs els béns del proisme. Si teniu por d'anar massa... De perdre massa el temps mirant stories d'Instagram, és el vostre llibre.
És un assaig molt interessant. I el següent també sí. Ho és. Perdó.
Parlem dels pensaments impurs, que això m'agrada molt. Irene Pujades, no consentiràs pensaments impurs. Això és el que proposa la filòsofa Cira Abenoza.
Sí.
Explica'm això.
El que ha fet aquesta filòsofa, la Cira Abenoza, ella tracta el novè manament, perdoneu, no consentiràs els pensaments impurs. I ella aquí parla d'un altre deliri contemporani i no tan contemporani, com és el mandat de la puresa mental. No només has de fer el bé, sinó que no pots pensar merdes dels altres, no? O sigui, una cosa ja no és, la cosa ja no és que et comportis com una impresentable de cara cap enfora, sinó que a més no pensis coses abjectes de la gent, no? Llavors, ella parteix d'aquest manament per argumentar com aquesta voluntat de pulcritud i de perfecció, que ens ve evidentment molt del cristianisme, ens ha portat sobretot a ser una societat profundament neuròtica i descontenta. Llavors, és un assaig molt curtet, molt interessant...
Sí, aquella que proposa és que critiquem molt i deixem anar tota aquesta bilis que tenim dins.
Ella proposa rebaixar les exigències, no?, i com veure'ns com a éssers imperfectes, no? No som àngels, no som déus, som éssers mortals.
M'està agradant bastant.
No, està superbé. I és un assaig molt curt on ella, clar, és filòsofa i, per tant, parla molt de filosofia. Cita Plató i la invenció d'aquest ideal al qual hem d'aspirar, no?, que després amb el cristianisme també va prendre una altra forma, Sant Agustí, i també com tota la cosa de l'autoodi, no?, Sant Agustí que com que s'odiava tant a si mateix per desitjar, no?, com aquesta mena d'autoodi per les coses que desitja el cos.
No us flageleu si teniu desitjos, si parleu malament dels altres.
Clar, el cos
està
li
bé.
Passa el que li passa.
La Cira ens diu que està bé, que ho podem fer,
sí,
que tenim permís.
És un llibre que et fa venir moltes ganes, a mi m'ha fet venir moltes ganes de llegir El malestar en la civilització, de Freud. perquè ella parla una mica de com ens reprimim, no? I de com la cosa de voler ser estimats, o sigui, que al final volem ser estimats i llavors ens sacrifiquem per tal que ens estimin, però alhora odiem la gent per la que ens estem sacrificant perquè, bueno, perquè ens estem reprimint per ells, no? Llavors, bueno, és com tot un llibre una miqueta embolicat sobre, doncs, això, com ens reprimim socialment i com intentem ser com purs en certa manera.
Exacte, no faig el que m'agradaria fer, que és potser engegar-te en algun moment i dir que tot està bé, que aquell restaurant que has triat
perquè
em va
fantàstic.
Perquè vull
formar part d'això.
Perquè vull tenir una parella i que no em deixi, però després en realitat m'estic fent mal a mi mateixa.
Exactament.
El que hauria de dir és, Antonio, no m'agrada aquest restaurant on m'has portat.
Exactament. Això és un resum molt d'allò. És interessant perquè, a més, com la Maria Sevilla, la Cira també parla de la nostra relació amb la repugnància i amb el fàstic, i llavors també diu que som una cultura que ens hem allunyat molt de la nostra animalitat i de la nostra vulnerabilitat, no? Com de la cosa física, que també diu la Maria Sevilla. I llavors, bueno, doncs...
Crideu, critiqueu, sigueu lliures, sí. I sigueu feliços, si convé.
Ve a dir això, exactament. I com que no concebre'ns a nosaltres mateixos com a éssers perfectes, sinó, bàsicament, doncs, gent que va fent el que pot, i tot el caminet que fa a nivell de referències i tal per arribar fins aquí és molt interessant. Us el recomano molt. No consentiràs pensaments impurs.
M'ha encantat això. Cira Abanosa, aquesta autora, també editorial Fragmenta. Queden 2 minuts. Jo no sé si em podràs explicar la servitud dels protocols...
En 2 minuts.
...d'Arcàdia. No sé, quin titular podríem fer?
La servitud dels... És un llibre que realment canviarà la vostra visió sobre el món. Ho dic molt en sèrio. És un assaig que parteix de la idea del protocol, però realment, en la societat contemporània, però realment va molt més enllà d'això. Parla una mica dels mecanismes de control que regeixen la nostra vida i que afecten la nostra manera de sentir, de pensar, de desitjar... I aquí, de què estem parlant? Parlem de burocràcies, de protocols, de xarxes socials, de la idea que hem de gestionar i administrar la vida, de la visió de l'existència com un conjunt de tasques, la sensació que sempre tenim d'anar tard a tot arreu, no? Totes aquestes conseqüències del capitalisme.
Sí, com ens hem posat de genolls al Google Calendar.
Totalment, és això, és això. I per mi, una de les coses més interessants del llibre és que relaciona fenòmens contemporanis amb referents més antics. Per exemple, agafa la figura de l'influencer i l'equipara a les víctimes per sacrifici, que eren com enaltides i alhora llançades a la foguera, no? O agafa com la cosa dels algoritmes i de tota la predicció de dades i ho trasllada com als oracles de l'antiguitat clàssica, no? I a la necessitat humana de predir el futur. I aquestes genealogies que fa són molt interessants, però és un llibre guapíssim que realment et fa entendre molt com sentim avui dia i per què sentim com sentim, d'on venim, i també reivindica una mica el misteri i la desautomatització de la vida, no? Que sortim una mica d'aquesta cosa extra-racionalitzada i trista.
O sigui, que tres autores que en el fons ens diuen arrenca't les vestidures i sigues feliç.
En certa manera, sí.
No siguis tan exigent amb tu mateixa. Irene Pujades, jo prometo dir-te el nom com cal la setmana que ve quan tornis a venir.
I tant,
perdona'm.
Cap problema.
L'equip de les Dones i els Dies, avui no hi ha temps per que us digui els noms i així no m'equivoco, però demà tornem a les 9 de la nit amb Eva Baltasar presentant peixos aquí a les Dones i els Dies. Ens fa molta il·lusió. Bona nit.
Bona nit.